La setmana passada ja vam informar que, com l'any passat, l'Oficina Comarcal de Transició Energètica es traslladaria a l'Ametlla de Mar amb jornades d'atenció presencial que s'allargaran durant tots els divendres fins a últims divendres de mes, fins al mes de juny, amb l'objectiu d'informar a la ciutadania sobre informacions i dubtes que puguin generar temes de transició o informació en l'àmbit energètic. Avui ens acompanya Gemma Tolosa, que és tècnica de transició energètica del Consell Comarcal del Baix Ebre. Gemma, què tal? Com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia.
L'any passat ja vam tindre nosaltres, no? I una mica es tracta de recordar, no? Perquè abans d'entrar amb el que feu, l'experiència de l'any passat, què tal?
De fet, ha estat molt positiva i estava recordant, no? Que la major part dels divendres, durant tot l'any, hem tingut les cites prèvies ja plenes i amb dificultat per atendre gent. De fet, alguns dies havia d'obrir una mica més de la finestra per poder atendre gent, perquè sempre hi ha demandes i dubtes, no? que tenim tots plegats, perquè és un tema complex, el tema de l'energia, i per tant penso que la valoració ha sigut positiva perquè hi ha hagut molta utilització per part dels caleros.
Més empreses o més particulars?
Més particulars, en general. Les empreses, que n'han tingut alguna, ja la meva deducció és que tenen un servei més internalitzat de treball d'energia, tenen els seus enginyers de confiança amb qui treballen i, per tant, ja tenen aquest assessorament més directe. En canvi, el ciutadà de peu és el que li costa una mica més, no? Poder trobar aquest assessorament i saber on poden a preguntar amb confiança. I per això crec que hem tingut molta més ciutadania.
Clar, l'objectiu és informar i assessorar els ciutadans, tant els que volen fer un canvi cap a la transició com també aquell que pensa que pot traure'n un millor rendiment i un estalvi, o aquells que tenen dubtes fins i tot en com llegir una factura de la llum, no?
Certament. Hi ha demandes de tot tipus, des de consultes per veure o analitzar l'estat d'una subvenció que es va demanar fa cosa d'un parell d'anys, perquè alguns són tràmits complexos i llargs, des d'analitzar perquè una factura d'electricitat és molt cara i com es pot fer que el cost, no, sigui més barat. I després ja hi ha qüestions més tècniques de com podem posar fotovoltaiques i quina és la millor instal·lació per cada cas particular. Hem tingut una mica de tot. I aquesta ha estat la gran, no, la gran gràcia d'aquest servei que fem, que no és només mirar l'expedient d'aquella subvenció, sinó que podem anar una mica més enllà i adaptar-nos a les necessitats que té cadascú, que són diferents.
Clar, no estem parlant, suposo, deduïm que no estem parlant de dir, escolta, has de triar esta companyia o esta altra, sinó que amb el que tu consumixes, de quina manera te pot sortir més econòmica la factura, per exemple, a final de mes, tant amb el gas com amb la llum.
Ah, exacte. No? La idea és analitzar el que fem en aquests casos, amb factures que la gent potser els sembla que són molt cares o que es podrien arribar a millorar, és analitzar quin tipus de tarifa els convé més, perquè a vegades hi ha tarifes que tenen preus estables durant tot el dia, d'altres poden tindre preus variables, no? I en funció de la teva dinàmica particular, no? O de la teva família, es pot adaptar millor una o una altra. I després també analitzar quines eines hi ha a les xarxes, perquè sense jo haver-los de dir quina companyia contractar, pues, quines són les que es poden adaptar millor. Ara tant l'Estat com la Generalitat han posat eines a disposició del públic per seleccionar aquest tipus de tarifes i companyies, i són eines que estem explicant com funcionen perquè la gent pugui escollir aquella empresa que s'adequa més a les seves necessitats particulars.
Més enllà del que és l'estalvi, heu detectat interès amb la gent perquè aquest estalvi, que evidentment mos afecta la butxaca, tingui només interès en intentar ser més sostenibles? És a dir, que la gent diferenciï de dir, home, si em costa més econòmic al final de mes, molt bé, però, és a dir, l'objectiu, la meva prioritat és que casa meua sigui cada vegada més sostenible, o una cosa va lligada a l'altra?
Hi ha casos de tot. Hi ha algunes casuístiques o situacions que exprimen molt l'aspecte econòmic, perquè en aquell cas és el més important, i hi ha casos que són intermitjos, però també he trobat uns quants casos que són famílies que el que volen és tenir un impacte menor sobre el medi ambient i el que volen és reduir els seus consums i volen reduir l'electricitat que consumeixen de xarxa, per exemple, o les emissions perquè tenen calderes de gas, i això sabem que la combustió de gas té emissions de CO2, però també d'altres partícules que són nocives, no?, i que contaminen l'aire i que ens poden afectar la salut, i volien fer aquest canvi per millorar, no?, la seva contribució en l'impacte en el medi ambient. I hem tingut casos de tot. I això ha fet que sigui la part interessant, no? Perquè a vegades pots compaginar les dues coses, pots aconseguir aquesta millora o aquesta contribució perquè hi hagi un menor impacte al medi ambient i a la vegada obtenir un rèdit econòmic. Pot ser en curt termini, perquè qualsevol inversió són diners, però sí que a mitjà o llarg termini hi ha una reducció de costos econòmics. Per tant, al final és un win-win.
Més per habitatge nou o per habitatge que la gent ja hi viu de fa temps?
De fet, jo diria que més els que ja s'hi viu des de fa temps, perquè els habitatges nous han de complir una normativa que és bastant estricta i que redueix ja molt els consums que tenen els habitatges, perquè ja es demanen uns certs aïllaments i es demanen una certa aportació de renovables quan tu fas un habitatge nou, i per tant ja... Si pot implementar alguna cosa, però ja la normativa t'ho marca. Però on hi ha un gran camp de millora és en els existents, tant millora econòmica com millora d'impacte ambiental, perquè les construccions no es feien iguals fa 50 anys que les que es fan ara. A més, hi ha una qüestió que és que ara ens trobem que tenim ens està canviant el clima i cada cop ens fa... No? Que tenim estius més llargs, fa més calor, no? Els pics de calor són més elevats, i les cases no estaven pensades per anar a això. Llavors, adaptar-nos, no, amb aquests canvis també és interessant, i adaptar el parc d'habitatge actual amb aquestes necessitats futures també és interessant, i és on hi pot haver, no, un gran impacte.
I suposo que també és interessant que moltes vegades no arriba al gran públic ajuts, deduccions a la
declaració de la renda, per exemple.
Declaració de la renda, sí. Sí. Quan canvies algun aparell que passa, doncs, d'un nivell de consum en un altre. Uh-huh. En tot cas, la gent ja està prou conscienciada perquè moltes vegades la inversió inicial
és
no representa un retorn automàtic, no?
Normalment aquestes inversions acostumen a tindre una amortització de com a mínim 5 anys, que 5 anys per una empresa potser no significa res, però per una família sí que és important. I en algunes d'aquestes actuacions que proposem a vegades per millorar els consums, no?, per reduir els consums i millorar l'impacte ambiental, les amortitzacions poden ser a 25, 30 o 40 anys. El que passa és que, a la vegada, com que té un impacte directament també a l'estat de confort a la llar, això és difícil de medir. I en conversa amb un cas que vam atendre aquí a l'oficina d'aquí a l'Ametlla, parlàvem que a vegades potser sempre estem buscant aquesta amortització, aquest rendiment econòmic, però no ens ho plantegem amb una nevera. Una nevera és un cos que tenim a la llar, que té un consum energètic i que la volem utilitzar, doncs potser també hem de fer el mateix amb la millora de la calefacció. Fins ara, quan ens posàvem calefacció o aire condicionat, no volíem que estigués amortitzat en 10 anys, volíem estar calents a l'hivern i estar frescos a l'estiu. I això és un valor que és difícil de quantificar i que potser no tothom s'ho pot plantejar d'aquesta manera, perquè els condicionants econòmics són diferents en cada cas, però que també s'ha de tindre en compte. Hi ha qüestions que van més enllà d'aquest rendiment econòmic.
Clar, quan parlem moltes vegades de renovació, de transició, d'estalvi energètic, a tots mos ve al cap l'energia fotovoltaica.
Sí.
Però hi ha altres propostes, hi ha altres alternatives.
Sí, i tant. La fotovoltaica és la més popular perquè és senzilla d'instal·lar i veus un rendiment econòmic a la factura de l'electricitat al mes següent d'haver-la instal·lat. Per això és molt popular, però sí que tenim altres alternatives com millores, no, de sistemes de calefacció o de climatització, millores d'eficiència energètica a l'habitatge. Canviar una finestra a vegades et pot suposar, no, un gran estalvi econòmic, o canviar una nevera. Les neveres funcionen 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Això sembla que una nevera gasta molt poquet, però clar, funcionen moltes hores i té un impacte. I mirant, no, totes aquestes qüestions tant de millora d'eficiència de lo que és l'edifici en si, com altres tipus d'instal·lacions que podem canviar, es poden aconseguir grans estalvis. Ara el que s'ha posat molt de moda aquests últims mesos és parlar de l'aerotèrmia, fer canvis en la climatització dels habitatges per tindre aquest sistema que és molt més eficient i que et permet també estar amb bon confort, no? I potser és l'estrella d'aquest últim any, l'aerotèrmia, per exemple.
Al final, perquè quan anem en un comerç a comprar un electrodomèstic, ens trobem un ventall molt gran i ens trobem el de les As.
Sí.
Al final de la vida d'un electrodomèstic, s'acaba amortitzant el que pagues per un electrodomèstic del màxim de sostenibilitat amb el que al final t'acaba generant de consum energètic i elèctric a nivell de butxaca?
En general, sí. Clar, també dependrà de cada cas, perquè no és només el que consumeix aquell electrodomèstic amb condicions estàndard, que és el que ens diuen al final aquestes lletres, no, la plus o la B, sinó que també és l'ús que en fem nosaltres. I torno a l'exemple de la nevera. Si tenim una nevera que ens funciona sempre, però a més, cada cop que l'obrim per anar a buscar alguna cosa, la tenim la porta de la nevera oberta 10 minuts, mirant què és el que volem agafar, consumirà més que si fas un ús més eficient. Llavors és complicat posar-hi un número, però en general i en condicions estàndards sí que s'amortitzen, perquè es poden aconseguir estalvis molt, molt elevats amb aquests electrodomèstics que són més eficients. I no són el triple de cars que un electrodomèstic de categoria o de classificació energètica baixa. Llavors, sí, es nota. També dependrà que o es notarà més o menys en el tipus d'electrodomèstics. No és el mateix això, una nevera que té, no? S'utilitza moltíssim, a un electrodomèstic que potser utilitzes un cop al mes.
Sí.
No tindrà, no, el mateix rendiment. I això ja depèn de cada cas. I és la gràcia del servei que oferim, que ens podem mirar, no, cada cas, que no són les casuístiques de les teves necessitats particulars i que és el que et convé més instal·lar o comprar, no, en el teu cas.
És a dir, que fer un traje a mida, no, pràcticament.
S'intenta, sí, sí, sí.
Aquest divendres passat va ser el primer dia que vau baixar, però estareu tots els últims divendres de mes fins al mes de juny, no?
Exacte. Continuem fent el mateix sistema que el de l'any passat. L'últim divendres de cada mes estem aquí a l'Ametlla, no sé que hi hagi alguna qüestió que ens faci canviar d'horari, i fem l'atenció al públic amb cita prèvia. Teniu segurament l'enllaç, us l'han posat a la web, i estem oberts de 11 a 2. Si per alguna casuística no poguésseu atendre o no poguésseu vindre en aquell moment, sempre es pot trucar o enviar un mail al Consell Comarcal i miraríem de trobar una hora o un dia alternatiu. Amb això tampoc no hi ha problema. Però l'últim divendres de cada mes seré aquí amb vosaltres.
Aquesta pràctica, a més de l'Ametlla de Mar, suposo que des del Consell Comarcal s'ofereix a altres municipis,
sí,
no?
Sí, estem oferint el servei d'atenció a la ciutadania a diversos municipis de la comarca, que majoritàriament són a Roquetes, a Tivenys, ens trobem també al Perelló, a Jesús, i crec que ara mateix són aquests municipis on els que estem anant. La resta de dies em trobo ubicada al Consell Comarcal, a Tortosa, ja suposo que tots sabeu on està, i atenc a tothom per telèfon o allà físicament. Siguin de l'Ametlla o siguin del municipi que municipin. És a dir, per molt que aquí vingui els divendres, no vol dir que no es pugui atendre ningú un altre dia de la setmana al Consell Comarcal.
Clar, però el fet de desplaçar-se en aquests municipis ja vol dir que segurament molta d'aquesta gent no faria aquestes consultes si no vinguésseu als pobles, no?
Exacte, facilita una mica també el coneixement del servei, perquè la relació que hi ha entre l'Ajuntament, no? Entre els ajuntaments i els ciutadans és molt més propera. El Consell Comarcal ha fet publicitat de que oferim aquest servei, però no acaba d'arribar tant. En canvi, els ajuntaments sou, no? La connexió directa amb les persones que viuen. I després hi ha la distància física, que també facilita, no?, que tothom hi pugui accedir, perquè no sempre és fàcil trobar el moment i el mitjà de transport per anar fins a Tortosa. Per tant, sí que s'ha notat moltíssim el fet d'aquest servei i que es fa, no?, als municipis.
Doncs, Gemma Tolosa, alguna cosa més a afegir?
No, encoratjar-vos a que continueu utilitzant el servei. Estem molt contents i res, agrair-vos l'atenció.
Doncs, Gemma Tolosa, tècnica de transició energètica del Consell Comarcal del Baix Ebre, que és la persona que ha estat tenint aquests divendres a tots els dubtes i totes les necessitats que puguen tenir els ciutadans de l'Ametlla de Mar en visites a l'Ajuntament, sempre intentant la cita prèvia i generant tota aquesta informació que ens val en moltes ocasions per estalviar-nos diners de la butxaca i en altres pues fer les nostres llars una mica més sostenibles. Gemma, moltíssimes gràcies per vindre.
A vosaltres.